El divan amb Sílvia Coppolo.
Exclusivament en podcast.
Avui el divan va al teatre.
Hola, sóc el Roberto Romei, el director de Combat de Negre i de Gossos de Bernat Maria Coltès, i us convido a venir a veure l'espectacle, que podeu trobar al Teatre Tantarantana fins al 31 d'octubre.
Avui el divan va al Teatre Tantarantana a veure Combat de Negre i de Gossos.
Doncs hem acceptat aquesta invitació, Roberto Romei, i hem vingut al Tantarantana. Tantarantana. Benvingut avui al divan,
eh?
I viceversa, hi ha el Tantarantana a Barcelona i podeu veure Combat de Negre i de Gossos, que és una obra que, diríem, ja s'entén, amb aquest soroll que faig, no? Et sacseja, penses i t'agrada. De negre i de gossos, combat, combat, la lluita de negre, molt bé, som a l'Àfrica, en un país indefinit, però per què de gossos?
Els gossos som nosaltres. Els
gossos
som els blanquets que anem allà i que volem conquistar tots i que volem defensar tot el que pensem que és nostre. I per defensar-lo, això, hi atrem molt. Tendim a estar allí.
Ai, ho dius rient, tu, sí, això, sí. Però l'obra no va de broma, eh?
Ja ho sé, però l'hem d'agafar una mica d'així.
Ja ho entenc.
Parla de nosaltres, parla malament de nosaltres. Llavors...
Però tan malament de nosaltres, bueno, tu dius...
Bastant.
Però no és un tòpic que els negres són els bons i els blancs són els dolents, que van allà, ho volen tot, volen robar, volen explotar, no tenen en compte que els negres són sers humans, com ho són de qualsevol altra raça. No és un tòpic, això, Roberto?
Sí, no, és un tòpic, clarament, Coltès, com en totes les seves obres, planteja una situació que part d'una realitat, però després el valor que té és un valor poètic. Llavors, clarament, el personatge del negre, no?, de l'africà allà, té valor com realitat, però té valor de manera poètica, com tots els negres, entre comilles, cioè tota la gent opressa, que sigui d'un color o de l'altre, tota la gent que es troba in situació d'opressió. I això és una cosa que fa sempre el Coltès, vull dir que és una de les raons perquè a mi m'encanta, perquè part d'una realitat, però sempre li dona una volta poètica, diguem.
Ja veieu que el Roberto Romei és el director, és italià, ara ho explicarem, i que parla del text de Bernat Maria Coltès, que és l'autor, és aquest dramaturg que, de fet, ara ja podríem dir que és un clàssic contemporani, no?, de la dramaturgia europea, que és atrevit. De fet, l'obra no et planteja un argument complex, sinó que realment vol retratar ànimes humanes, no?
Sí, és molt interessant com està explicat a l'obra, perquè realment el tema és plantejat a la primera rèplica. Vull dir, el personatge de l'Àlvaro entra i amb una rèplica ja col·loca l'espectador on està el conflicte. Vull dir, no és aquelles coses, no? Normalment, que el primer acte per presentar el personatge, coneix, la primera rèplica ja diu on estem i qual és el problema. És molt una estructura una miqueta de tragèdia griega, no? Comencem que ja tot ha passat. I a partir d'allí, el que es desvela és totes les facetes que està al voltant d'aquest conflicte. Totes les facetes del personatge. Vull dir, va com... intentant mirar el mateix element de moltes punts de vista, no? Li dones com una volta.
Com una volta.
El tio aquell, Horn, no el coneixia ningú, d'acord? No era ni tan sols un obrer, era un simple jornaler, no? Aleshores em diu que se'n vol anar. Jo li dic que no, marxar de l'obra una hora abans és molt honor. Si deixes tant d'hora, per exemple, dones, no? Molt bé, doncs tal com t'ho dic, li vaig dir que no. Després em fot un gargall als peus i se'n va. No, em va escopir els peus, Horn, va anar de 2 centímetres, que no em taca les sabates. Llavors, pam.
Tothom et va veure disparar.
Imbècil, és que ja no te'l pots ni controlar, el teu odi de merda.
No vaig ser jo, va ser un accident.
Som al teatre, som al divan, som amb en Pep Ambròs, en Ricard Boile, la Meritxell Calvo i el Manel Dueso, i com diu molt bé el Roberto Romei, només en la primera escena ja veiem el que ha passat. M'impacta la idea de gairebé quan t'ha escopit et toca les sabates. Aquesta, això, no? Però si ni tan sols li ha tocat les sabates quan ha escopit enfadat de ràbia i l'altre ha disparat, no? I ho justifica, realment creu que té dret a justificar-ho, creu que té dret a matar el treballador negre, ho creu de debò.
Sí, a més, no, aquest tema... Després, no, el personatge del Pep torna sobre aquest tema del, no, del escopinasso, sí. I explica perquè, fonamentalment perquè té por, no? És aquest món occidental tancat que té por a qualsevol element que pugui turbar l'ordre, que pugui treure privilegis, que pugui posar en perill l'estatus quo. Per això reacciona així, no? Perquè aquest és el primer...
És molt bona aquesta idea, és a dir, reacciona d'aquesta manera tan desaforada perquè té por, sí, que es mogui el seu món.
Exactament.
Arroba el divan Còpulo.
És l'instint, els nervis, quan no coneixia de res, només m'havia escopit a 2 centímetres de les sabates, però és igual, l'instint funciona així. No et podré deixar en pau mai, és que és superior a mi, em destrossarà els nervis, aquest puto bobo.
I qui no té por en aquesta obra?
Ningú, en realitat, perquè també l'Albori té por, perquè té por des de l'inici d'apropar-se, té por a no, enfrontar-se, a reclamar aquest dret, no, que reclama, i mica en mica ell també s'ha arrossegat aquest món, no, d'aquests personatges blancs estan nell'obra, en aquest món de por, i al final també està engullit per aquesta... tensió que està poc constant.
Perquè aquests personatges blancs de l'obra no n'hi ha cap que realment sigui una persona sòlida, equilibrada o una mica feliç, ja no diria molt feliç, una mica feliç, no? I estan tots turmentats d'una manera o altra, no?
Hi ha una rèplica a l'Orne, dius, pots dir que hi hagi existit mai un obrer que pugui dir que soc feliç? I després rectifica, podem dir que mai ha existit una persona que pugui dir soc feliç.
Però sense que
la visió, diguem, que no és
sí,
millors.
Però estan tots molt torturats, aquests, sí, d'aquesta obra, no? Vull dir, estan allà que no saps ben bé, no expliques mai quin país és, és igual, no?, el país que sigui, en un espai d'una explotació, la idea de l'explotació té el doble significat, els treballadors negres, l'amo blanc, que és un pobre home, aquest home... Sí. És un pobre home.
Bueno, tothom són pobre home. Vull dir, és aquest, vull dir, jo no crec que són personatges ni positius ni negatius. Són persones com nosaltres que lluiten per una felicitat, tenen molta, no, molt desitjo de ser feliços, però, diguem, s'encaminen per mals camins. I això li crea frustració contínua. Frustració que llavors aquesta frustració és la causa després de la violència, perquè són personatges que al final no es troben a fer el que voldrien fer o la manera que voldrien fer-lo, tenen por del futur, tenen por del demà, i per això acaben generant violència, però no soc molt pitjor de tots nosaltres.
I aleshores he estès la meva mà cap al meu germà, i ara ell pot veure a la meva mà aquest cadàver. Perquè és els morts de la meva raça que pertanyen a la mort de Tobab i de tot el que és seu. Les seves dones, els seus criats, les seves propietats i els seus gossos. Hak Videluls i Hak Ki.
Arroba el divan Còpulo. El valor de la conversa.
Aquest és l'Albori, eh? Ens impacta molt. El traieu des de la penombra, un personatge de raça negra, poc il·luminat, amb un vestit blanc que ja sembla com immortal, no? Com si fos un esperit. Està fet expressament,
sí,
oi?
Sí, sí, per això. L'idea és que pugui... És ell que reclama el cos del seu germà, però podria ser també el fantasma del mort,
sí,
d'alguna manera, no? Per això que deia aquest personatge de l'africà en aquesta obra té un valor real, però té un valor poètic. És la reclamació de la justícia. És algú que ve a demanar justícia, a demanar comptes, ma nel sentit demana només que es confessi, vull dir, tampoc vol res en canvi.
De fet, si demana el cos, és com demanar l'evidència. L'has mort, vull el cos.
Exactament,
no?
Demana això, demana, dieu que l'heu matat, dieu que és així, no amagueu aquest fet. Amb això jo, no? Dieu que sóc culpable, ja està. Jo no demanaré res, no demanaré justícia en el sentit d'una pena. Vull només que vosaltres sigueu honestos i digueu clarament que heu fet una violència.
L'ha encarregat la mort perquè volia plegar una hora abans. És per això.
Exactament.
No? I l'altre s'ha indignat, i pam, bim, bam, bam, ja està. I l'ha matat i fora.
Sí.
I no passa res.
Exacte, sí. Bueno, no passa res, com no passa res moltes vegades, però també aquí, en el món occidental, vull dir, jo crec que és una obra pot passar a Àfrica, pot passar en una explotació, una obra en algun lloc on...
Aquí el món occidental no es mata amb un treballador perquè plegui una hora abans.
Però moren, no es maten en sentit, però moren i moltes vegades es fa veure que és un accident quan no ha sigut.
On és que es fa veure que és un accident quan
bueno,
no ha sigut?
Hi ha moltes, no sé, aquí a Itàlia passa moltes vegades en obres que hi ha un accident i l'obra, no, la empresa intenta tapar el fet que hi hagi una possible culpa, no,
de l'empresa per no haver de pagar indemnització.
Exactament, que tot és culpa del treballador, no? Vull dir, tenim un accident de tren de fa anys aquí, que al final el juís ha dit que era tota culpa del conductor del tren.
Avui parlem amb Roberto Romei, que és el director de l'obra Combat de Negre i de Gossos, que podeu veure fins al final del mes d'octubre al Teatre Tantarantana.
Avui el divan va al teatre.
El sexe ocupa tot a l'Àfrica. Tot està concentrat en els òrgans de reproducció, els pinyols del bocat, les fruites, les plantes. És horrible. Ho trobo molt inquietant. Quan em vaig acostar al cos, el vaig mirar bé i mort, fins i tot mort, totalment mort. Aquell fill de puta encara trempava.
Clar, ens poses aquests fragments de diàleg, vaja, l'autor aquest, i és com un xoc, no? La mort, la ràbia, la por i un sexe que és, vaja, no sé, té unes formes en l'obra molt, molt estranyes, no? Diria molt estranyes, però en canvi l'assassí queda impactat per l'erecció d'aquest xicot, del treballador, no? Per què?
Bueno, és sempre aquesta cosa, té por del seu desig, incomplet, llavors sent que hi ha un món fora d'ell, no?, on aquest desig és més fort del seu, no?, i aquella cosa molt masculina, no?, que sent que hi ha un competidor en això...
Que és millor que
ell. Que és millor que ell, i que llavors, una altra vegada, és una font de perill, no?, és algú que és perillós, una altra vegada, també només com competència masculina.
Tots somiem en tornar a casa, però tots ens quedem aquí. Tots volem una casa al camp i fem plans i plans, però per més que ens empentessin, no ens mouríem d'aquí. I xerrem sense parar. Jo sé una cosa, allà on hi ha diners, ni una cosa al cul et farà bellugar.
El divan amb Sílvia Coppolo, exclusivament en podcast.
I a Àfrica, de pasta, n'hi ha i molta.
És pels diners que no es mouen? A mi no m'ho sembla tant, eh?
No, clarament no. Es mouen perquè no saben on anar. Vull dir, l'Orn és un personatge, com diu aquest fragment al final, que somnia sempre de, no?, de poder finalment tornar a casa i disfrutar dels diners que ha fet durant tots aquests anys, però no és capaç, perquè no té una vida, no ha construït, tota la seva vida ha sigut treballar, i se surt de la feina no té res més, no té ningú, és una persona sola, i és sempre aquella cosa, deia, no?, de la frustració, algú que ha treballat tota la vida i sent que d'alguna manera... ha perdut alguna cosa de la vida, no? Ha perdut la vida, sí. I per això es queda allà, per això, no? I com el Cal es queda allà perquè ell també no té un altre lloc on anar, no?
I amb aquestes que arriba el personatge de la Meritxell Calvo, que tampoc hi és tot aquesta noia, saps?
Oh, whisky, no. Les pastilles. No tinc tanta set.
El que has de veure, amb set o sense set, si no et deshidrates. A cap racó del món hi havia que has viatjat tu?
Sí, amb ell, sí. I on s'ha ficat, Roset?
Roset? Escolta, però tu saps que en Jorn no es pot casar, vull dir... Suposo que t'ha explicat la seva...
Sí.
Sí, t'ho ha explicat, segur?
Sí. Sí.
Ella també busca un lloc on està, no? Està fugint del lloc d'on ve, no? I en aquest moment diu, no? I el deixa tot, buscava algú o alguna cosa a qui ser fiel, no? Alguna cosa perquè valgui la pena viure, no? I està buscant alguna cosa perquè per una altra vegada s'equivoca de direcció.
I per què s'equivoca? Jo no entenc que s'equivoqui en l'obra. Ara vaig pensar, i ara per què? Que no ho veu, que això no pot ser?
Ja, jo en això som molt... Jo crec que jo m'equivoco moltes vegades i crec que en general els seres humans tendim a equivocar-nos moltes vegades i acabem per camins, vull dir que desitgem una cosa però al final la cosa es torça, no tenim el coratge d'anar fins al final o busquem el lloc més fàcil. Bueno, hi ha un milió de manera, però jo crec que en general ens equivoquem molt.
Avui el divan va al teatre.
Combat de negre i de gossos amb en Roberto Romei de director. Un català perfecte.
Gràcies.
Sí. I tu estàs satisfet amb aquesta feina que fas?
Sí, però sempre, no?
Pots estar-ne més?
Sí, és aquella cosa, mai estàs completament content, no? Aquest és el nostre problema, per això, al final, està allí l'infelicitat, no? Perquè sempre pensem que hi ha un altre lloc, una altra cosa.
Un millor, hi ha un lloc millor al qual no arribem mai, no?
No arribem mai.
A veure, i estàs treballant a Itàlia, a Catalunya, a França, des de fa molts anys, no?
Sí. Però, bueno, està instal·lat aquí, i a partir d'aquí em vaig movent per treballar també en altres llocs.
A l'avantguarda, per què has escollit aquesta obra? Qui l'escull? Com va?
Bueno, jo adoro Coltès, ja he posat en escena un text seu, la nit just abans dels boscos, fa uns anys, i personalment els posaria tots en escena. Per mi el Coltès té una escritura increïble, fantàstica, és un plaer treballar-hi. Mica en mica... n'agafo uno del calaix i intento posar-lo en escena. En aquest cas hi ha hagut la persona complicitat del Festival Grec, no? Que coincidia que era, no? Grec d'aquest any era enfocat sobre l'Àfrica i llavors ha encaixat la proposta i molt content.
I continues creient al cap dels anys que amb el teatre i amb la cultura realment el món pot millorar?
Ai, quina pregunta més difícil.
La pregunta no.
És la resposta més difícil.
Sí, el món, les persones, no?
Diguem, crear possibilitat perquè això passi, en el sentit que crea llocs de pensament, llocs de, no, de mirades, de crear noves mirades, i això és una possibilitat perquè millori. No està dir que així millori, però, bueno, jo crec que un petit granet de sorra l'ho aporta.
És com si creessis el camí per poder millorar. Després on el camina o no el camina, i va, no hi va,
i va corrent, i passen peu coses, cos, clar. I hi ha molts obstacles, però jo crec que serveix això a multiplicar les mirades.
En Roberto Romei, si ara en direm, allò, quina formació té? Doncs mira, té el títol superior en art dramàtic a l'Acadèmia Nacional d'Arte Dramàtica de Mico i diploma de la International School of Biomechanics del GITIS de Moscou. Moscou?
Sí.
Què vas anar a fer a Moscou? Per això, què a Moscou?
A estudiar biomecànica.
I per què biomecànica?
Bueno, vaig tenir un professor d'aquesta disciplina, d'aquest mètode, quan era alumne a Roma, i em va agradar molt, i vaig dir que m'interessava molt continuar a estudiar i llavors vaig fer aquest curs d'especialització en aquesta disciplina.
El postgrau a Amsterdam, a la Tunnel School, a la Guildhall School de Londres, a l'agrupació teatral Odin Teatret, és a dir, per tot el món.
Sí, jo he intentat, quan vaig acabar els estudis a Roma, de continuar a estudiar i de moure molt. Vull dir, penso que va molt bé al cap en altres països, treballar en els altres idiomes, veure altres maneres de fer teatre. Llavors he intentat molt viatjar en els primers anys i he tingut la sort que també quan he començat a treballar com director i també com professor, he tingut la sort de continuar també a anar a l'estranger a donar classe o a dirigir, i m'agrada perquè això et mou el cap, no? Et fa sortir una miqueta dels costums.
Doncs d'ençà del 94 i ara són anys, ja és professor d'interpretació, entrenament físic, cal estar físicament en forma per poder actuar i dirigir també?
No, l'entrenament físic entè utilitzar el cos per actuar, entendre com hi ha mecanismes físics que t'ajuden a trobar l'emoció, a trobar el lloc per poder interpretar. No és un entrenament físic nella manera deportiva, diguem, no? És més un entrenament per connectar l'emoció, el pensament, el cos.
Això deu ser genial.
És divertit, sí.
És divertit. Marta, tu t'agrada molt el que fas?
A mi m'agrada molt, per sort.
Dirigeix bé els actors a l'Institut del Teatre de Barcelona. Mira, tu, aquí tinc jo una llista a l'Acadèmia Nacional d'Art Dramàtic, d'Amico, a l'Escola Europea per l'Art de l'Actor. Vaig llegint Roma, novament aquí Copenhagen, Londres i també diversos grups teatrals a Europa, no? D'on venies, on vas?
Exacte, això. També tinc la, a vegades hi ha companyies que em demanen de fer un curs, no? Gent que ja treballa de fa un any o dos o tres i vol, no? Diguem, fer un curs especialitzat i em criden.
Molt bé, i ara actualment és el director del Departament de Dramaturgia, Escenificació i Coreografia i també és això que dèiem abans, professor de direcció d'actors, de pràctiques d'interpretació i escenificació coreogràfica. Quan vas pensar que et volies dedicar al teatre?
Com tothom, més o menys, en l'adolescència, cap als 16 anys, aquelles coses que passa a la majoria de les persones és absoluta casualitat, fan un curset a prop de casa teva, tu dius, va, provem, tu passes molt bé, en fas un altre, veus que estàs cada vegada més content, i en cert moment això, vaig fer l'examen per entrar a l'Escola Nacional d'Itàlia i me'l vaig agafar molt com destí, vaig dir, si m'agafen, intento fer aquesta feina, i si no, prova a fer altres coses.
Perquè en l'entorn familiar hi havia tradició?
No, no, no. Meus pares li agradava molt l'òpera, portava molt l'òpera quan era petit, menys el teatre, però no hi havia una gran tradició.
Ara seràs fins al final del mes d'octubre, d'aquest mes d'octubre, al Tantarantana, i després deus tenir altres projectes ja. Sobre què vols treballar?
Ara tinc un projecte a Itàlia per el proper estiu de muntar l'Antoni Cleopatra de Shakespeare. He dit Shakespeare.
Has dit Shakespeare. I el món s'ha mogut. I el món s'ha mogut, no?
Exacte.
I com anar? O sigui, ara quan tens una cosa nova, o aquesta que vens, que ara estem parlant, no? Com va des de la idea que pugui ser al final? Com és tot aquest temps?
Bé, és un temps molt divertit. Jo m'ho passo molt bé, aquest moment en què comences a llegir, et fas una idea, comença a treballar, llegeix més coses, comença a imaginar l'espectacle, després ja quan comença a entrar tota l'equip, comença a parlar l'escenògraf, comences a idear l'espai, no sé, aquesta, bueno, la fantasia, l'imaginació, no? Aquesta cosa que intentes crear l'espectacle nel teu cap, també perquè normalment, no? es va cuinant a temps lents, llavors m'agrada
tens
molt.
Tens temps
perquè,
de pensar-ho.
Sí, no? Llegeixes, treballes una miqueta, deixes anar, tornes una setmana després, mentrestant t'ha vingut una altra idea, i és un temps, bueno, és un joc de nen al final. No?
És un joc de nens.
Estàs allà imaginant mons, possibilitats, espais, i és molt...
És molt bonic,
sí.
No? És molt creatiu.
És molt creatiu, i tot és possible, no? Després hi ha la realitat de l'espectacle i llavors has de portar tota aquesta idea a la realitat, al budget, al pressupost... Però en aquest moment vas somniant.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Barcelona és un bon lloc per venir-hi a fer teatre?
Sí, jo crec que sí, però això al final m'he quedat aquí, no? Si no...
Continuaries voltant, anant amunt i avall.
Sí, és un lloc, sempre es pot millorar, vull dir, com sempre, no? La reivindicació, necessitem més diners per la cultura, més infraestructura, més... però és un lloc on jo estic còmode.
Tu estàs còmode aquí, amb els suports suficient, el públic és un bon públic aquí.
Sí, 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 no? Hi ha... Barcelona és un lloc on hi ha molta xarxa i llavors hi ha molta gent que fa teatre, llavors té possibilitat de veure altres coses, confrontar-se amb els col·legues, vull dir, és un món ric.
Argentina, Brasil, Colòmbia, Patagònia, les Balears, Guatemala i tot, i finalment la puta merda aquesta d'Àfrica, eh? Dakar, Abidjan, Lomé, Leopoldo, Johannesburg, Lagos, el pitjor de tot, Àfrica, de tot la mateixa merda.
Quan tu dius que Àfrica és aquí, què vol dir això?
En aquest sentit que deia abans, vull dir que sempre hem de pensar que aquesta Àfrica és una Àfrica metafòrica, llavors el que vol fer veure el Coltès és com es construeixen els mecanismes d'opressió, de violència, i aquesta i aquests mecanismes són a Àfrica, a Xina, aquí, en qualsevol lloc, són sempre els mateixos. És a dir, és com funciona l'opressió, com genera la violència, no? I per mi això, que aquesta violència al final neix de la nostra por, de la nostra por a perdre el que tenim, o, no? O la por a no arribar a el que voldríem, la frustració que això genera. Jo crec que aquesta és la font més gran de la violència, des de les històries més personals al nivell polític més gran.
Com ho has fet per no viure aquesta violència íntima, per sortir de l'autoexigència alta?
És la lluita que fas, no? I fet aquest espectacle l'he enfocat així perquè també l'he viscut, no? És una part que he viscut, que veig que molta persona viuen, i m'ha semblat interessant aquesta obra per enfocar aquesta mecànica, no? Com hi ha sempre aquest moment que no? No acabem matant gent, però neix un moment de frustració, o una mala paraula amb algú, o no? Una reacció violenta, o senzillament un odi, no? Contra algú o contra alguna cosa que pensem,
un'explosió,
no? I penso que és un mecanisme que tothom coneix, no? I m'ha semblat interessant enfocar attraverso aquesta obra, no? Aquesta frustració, aquesta por que tenim e che surt des del petit gest, repeteixo, fins als grans esdeveniments quan treballem a nivell polític d'estat.
Avui, una recomanació teatral al divan.
I pel que fa als negres, els micròbis dels negres són els pitjors de tots, Cor. Digue-li això, eh? Digue-li això també. Les dones no estan mai prou previngudes contra el perill.
Avui hem pensat que volíem portar el combat de negre i de gossos al divan amb en Roberto Romei, justament perquè és com si ens hi posés a tots, no? En el divan,
sí, sí.
Amb aquesta obra, i ens fes pensar sobre fets de la nostra vida quotidiana que ja vivim com amb naturalitat, amb normalitat, però que ens violenten i davant dels quals sovint ens sembla que no tenim eines, ni sabem identificar ben bé què és el que està passant, ni com arreglar-ho, com sortir, dir-ho, com deixar de viure en les microviolències, en les microfrustracions, no? En aquest sacseig que no et porta en lloc positiu.
Sí, exacte. No? És aquella cosa que dèiem abans, no? De l'escopinasso del negre.
Sí.
No, no, no cal això, però a tothom ens ha passat que algú que considerem que està sota nostra fa alguna cosa que trobem que és una falta de respecte o no us obeeix o no fa exactament el que havia... I, no? Moltes
però
vegades
quan ho fa algú que està sobre nostre també,
també
només que ens ho hem d'empassar més.
Sí,
clar.
sí, és el que li passa al Cal amb l'Orna, no? El Cal està per sota, és enginyer, però està per sota d'aquest home i té la frustració de tenir que obeir algú que considera que no té la seva preparació, la seva cultura, i igualment quan rebe ordre d'ell té, no?, la mateixa sensació de quan algú li escup, vull dir, aquesta sensació de hi ha una injustícia, no? El món és injust i jo haig de reaccionar, no? Perquè el món és injust.
El millor, Roberto Romei, és que ho expliques però amb els ulls de nen, com si riessis com si estiguessis a dins i a fora a la vegada, eh?
Això és el teatre, estar a dins
director.
I a fora.
Això és el director, eh? Combat de negre i de gossos. Stop wasting time. Roberto, que vagi molt, molt bé. De debò ens ha agradat l'obra. Penso que s'ho val, aquestes obres, que sense que hi hagin 50.000 actors a l'escenari ens sacsegen i dius, aire, no sé ben bé què m'ha passat, no? Però alguna cosa ha passat, eh?
Aquesta és l'idea, que arribi un sacseig i després el públic ja vagi païnt quan surt del teatre.
Avui l'hem volgut portar al divan també per això que té de la nostra pròpia vida i de la nostra realitat. Gràcies de debò.
Gràcies a tu.
Amb Josep Lluís Santi, sóc l'altra banda dels vidres, al so, amb Núria de la Fuente a la producció i amb Sílvia Còpolo, que us ha parlat encantada.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
No sé per què l'havies de tocar. Qui toca el cadàver? Un cadàver que ha caigut a terra és el responsable del crim. És així, en aquest collons de país és així. Si no l'hagués tocat ningú, no hi hauria hagut responsable. Havia estat un crim sense responsable. No sé, era ben fals, ben fals.
El divan amb Sílvia Còpolo, a Catalunya Ràdio. El divan amb Sílvia Còpolo.
Exclusivament en podcast.